Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen ara i aquí les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, social o cultural de Girona. Els parla Lluís Arter, gràcies per acompanyar-nos. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Cada setmana tenim la proximitat d'en Josep Víctor Gay, a qui saludem. Víctor, com estàs?
Molt ben trobats, i avui sempre estem ben acompanyats pels nostres convidats, però avui especialment el nostre convidat afegeix a la seva, als seus mèrits, i en aquest últim cas, no sé si és un mèrit, la nostra amistat.
Sí, barregem amistat, també admiració i afecte, tot barrejat a l'hora de saludar el nostre convidat. Saludem a Josep Maria Bernils, Pozmediano. Josep Maria, gràcies per estar amb nosaltres, molt bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia. Efectivament, amistat, companyerisme i també un mestre, com va ser en Víctor Gay per mi.
Deixem el magisteri a part, avui tenim com a convidat el vicepresident del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
Bé, i parlant de mestratges, dir que jo era encara un nen quan entrava a l'emissora Ràdio Popular de Figueres, la COPE de Figueres, i veia amb en Josep Maria Bernils preparant l'informatiu del migdia, picant una màquina d'escriure Olivetti, on increïblement si hagués hagut un radar de tràfic li hagués fet alguna fotografia, perquè les mans no es veien de la velocitat que portava, i picant aquelles notícies amb un paper gairebé transparent. Són records de tota una època. Josep Maria, molt content.
I tant que és tota una època, això. La prehistòria per molts dels nostres oients.
Josep Maria, en aquell moment, si algú ens hagués dit a tu i a mi que estaríem fent aquesta entrevista i que la primera pregunta seria que com es troba en aquest moment el vicepresident del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, que haguéssim pensat de tot això?
Bueno, haguéssim pensat que era una història de ciència-ficció, perquè en aquell moment ni existien consells comarcals, ni jo pensava que em dedicaria a la política i que jo faria periodisme tota la vida, etcètera, etcètera, etcètera.
Bé, parlant de mestratges, jo no voldria seguir en aquest programa sense parlar d'un altre mestre, que era en Josep Maria Bernils, pare.
I mag.
Però professionalment havíem tingut molts contactes, moltes relacions professionals amb en Josep Maria Bernils, mag. Per tant, doncs, a veure quin record té en Josep Maria Bernils, fill d'en Josep Maria Bernils, pare.
Home, evidentment, a banda de ser el pare, i per qualsevol fill, el pare és el pare.
Exacte, sí,
per
sí.
Mi va ser, sempre ho he dit, vull dir, va ser un company de feina, un company d'inquietuds, mestre, però vull dir, en moments determinats havíem discrepat amb coses, en altres moments doncs jo havia ajudat amb els seus llibres, me consultava, jo el consultava, vull dir, va ser, jo sempre dic que érem companys de feina i companys d'inquietuds, en concret per la història, pel periodisme i per la ciutat de Figueres.
Bé, anem a parlar del Consell Comarcal, que és el que avui, de fet, ens porta a fer aquesta entrevista, perquè en Josep Maria Bernils té tantes entrevistes possibles que de fet, és impossible centrar-la en un únic tema. Però, en fi, per enfocar-ho de cara...
No serà tant.
Sí, certament sí ho és. Per enfocar-ho de cara al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, pensem que és una institució prou coneguda pels ciutadans, però potser escapa una mica el detall del contingut, en tant en quant podríem definir que és un òrgan supramunicipal per donar diferents tipus de serveis en els municipis. Ho estem definint prou bé?
Sí, efectivament. A vegades, certament, a vegades a la gent li pot arribar a costar perquè saber el que fem aquí. A vegades algú em pregunta, bueno, què feu allà? I clar, quan li comences a explicar, diu, mare de Déu, quanta feina. I dic, bueno, sí, és que a vegades no es veu, o no es veu perquè en realitat qui està a primera línia són els ajuntaments, i el ciutadà veu l'ajuntament, però a vegades no sap que darrere de l'ajuntament doncs hi ha una administració com la nostra, o com pot haver-hi, lògicament, la Diputació i la Generalitat. Nosaltres tenim unes competències transferides fonamentalment de Generalitat, però també de Diputació i dels propis ajuntaments per prestar una sèrie de serveis i que són variables a les comarques. Hi ha unes competències bastant bàsiques, però llavors, segons comarques, s'accentuen o s'incrementen algun tipus de serveis o de prestacions.
Bé, aquests serveis i prestacions, evidentment, tots els ciutadans en som beneficiaris, però especialment els petits municipis. I, doncs, la nostra demarcació de Girona, amb més de 200 municipis, la majoria són petits o fins i tot molt petits. Per tant, hem de suposar que són aquests especialment els beneficiaris de l'acció del Consell Comarcal. És així?
Efectivament. I en el cas de l'Alt Empordà, una comarca amb 68 municipis, més de 50 per sota de 1.000 habitants, doncs, com va dir un president del Consell fa anys i van repetir altres en successius mandats, si en una comarca té raó d'existir un Consell Comarcal o una mancomunitat, el que sigui, és l'Alt Empordà, perquè és evident que aquests pobles de 300, 400, 500, 700 habitants, que n'hi ha moltíssims, més de 50, doncs necessiten aquest orga supramunicipal que els ajudi.
Estem vivint uns temps convulsos, amb un temps d'una crisi sanitària, i sens dubte que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, no tenim cap dubte, s'haurà buidat en poder atendre totes les seves àrees d'acció de la millor forma possible. De quina forma es podries destacar el que s'ha fet fins a aquest moment, Josep Maria?
Sí, efectivament, fa un any, allò que anem recordant aquests dies tots, no? De cop i volta ens reunim, ens trobem, l'endemà ja ens fèiem telemàticament, etc. Bé, nosaltres, el primer va ser el tema social, evidentment, tot el tema social, tot el tema d'atendre les necessitats que hi havia a pobles. Recordo repartint, per exemple, les targes moneder que va donar la Generalitat, perquè, és clar, havien tancat les escoles, hi havia gent que necessitava el menjador escolar, el no poder accedir a les escoles, doncs es va crear les targes moneder per donar-los a les famílies necessitades, i tots ens vam arremangar i, bueno, consellers comarcals repartint pels pobles les targes en els ajuntaments, vull dir, calia fer-ho i es va fer perquè aquí hi havia molts municipis, no? Això va ser el primer front d'això. Després en van venir molts altres. Vam crear un document que es diu, que perquè encara és vigent, que es diu Recuperem l'Alt Empordà, i hem anat introduint una pila de coses, moltes, variades, petites, algunes senzilles, altres de més envergadura. Jo voldria destacar, per exemple, la campanya turística que vam fer de cares a l'estiu, tot i que, bé, va haver-hi les limitacions que va haver-hi, però allò de jo em planto a l'Empordà va ser un eslògan que va tenir el cert ressò a nivell de comarques gironines i a nivell de Catalunya. I, per altra banda, una altra cosa que destacaria és el pla de recuperació econòmica que hem redactat i que està ara en fase, doncs, d'exposició en els ajuntaments i en els municipis, que apunta tota una sèrie de línies a seguir. Era un pla que ja s'havia de fer, es havia acabat l'anterior, i que apunta aquestes línies que tots fa temps que anem dient, i especialment a l'Alt Empordà, però que ara sí que ja són urgents d'un canvi d'estructura econòmica, d'iniciar un canvi d'estructura econòmica.
Bé, aquesta economia empordanesa té sectors molt potents, el sector turístic i tots els derivats del sector turístic, com poden ser l'hostaleria, la gastronomia, el sector agroalimentari també, doncs, molt important. Fa poques setmanes teníem com a convidats, doncs, a representants de la pesca, de l'agricultura. Per tant, com es pot equilibrar tot plegat, no? És a dir, perquè un sector no quedi despenjat d'altres sectors. Pensem, doncs, en aquests petits municipis que no són ni excessivament turístics, no són excessivament industrials, que la indústria poder té més un aspecte una mica coix a l'Alt Empordà, o que hauria de ser més fort. Treballar per aquest equilibri, com se fa des del Consell Comarcal?
Sí, precisament, s'ha vist amb la pandèmia, doncs, aquest efecte, no? Que falla el sector turístic, falla el sector serveis, o queden tocats d'una manera important, sobretot el turístic. Es tanca la frontera, no venen els francesos, que són, doncs, uns clients potencials de comerç i de gastronomia, sobretot. Llavors l'economia trontolla extraordinàriament, trontolla tot arreu, però aquí d'una manera extraordinària. Per on hem d'anar? Home, per una banda, incrementar i potenciar i definir molt més el que és cultura, natura, turisme, gastronomia. Tot això és un sector que hem d'acabar de potenciar i d'incrementar. El tema de la logística, aquesta notícia de que arriba l'Amazon i que crearà uns 2.000 llocs de treball és important. Ho feia temps, feia anys, molts anys, en Víctor Gai, tu ja ho devies fer des dels inicis, el tema del FA, del polígon Pol del Príncep, del tren, de tot això. Ara sembla que finalment estem veient que estem sortint del túnel, almenys la part que quedava per desenvolupar del polígon industrial del FA. Aquesta plataforma, amb tot el que comporta ella per si sola, però amb tots els serveis annexes i tota l'economia que generarà. La indústria, noves tecnologies, hem treballat molt des del Consell i seguirem treballant en polígons industrials amb què arribin doncs, tots els serveis en els polígons industrials i es pugui oferir. I el tema agroalimentari, que com deies és significatiu a la comarca, però que té molt de futur i és un sector que a més la gent ara hi torna a estar de moda i la gent vol anar-hi. Tot això doncs, són camps per diversificar l'economia, és a dir, per no centrar-la quasi en turisme serveis, sinó per poder-la diversificar una mica en un futur immediat.
Abans es parlaves de recuperem l'Empordà, l'Alt Empordà. Heu posat data? Quan el recuperarem? Ja sé que és una pregunta mica difícil, eh?
No, data no posat, ni la posarem. I això que com deia abans, doncs, porto unes quantes dècades fent de periodista, vull dir, jo no, a mi no m'engreixareu pas mai, diguem, no, això estarà fet d'aquí 3 mesos. No. Dates no n'hi ha. Ara és un projecte per 5 anys per sentar unes bases, però començar a sentar unes bases per canviar i transformar. Les coses no es transformen soles, es poden accelerar més o menys. Dependrà de la recuperació econòmica, dependrà de la inversió, dependrà de si venen... Bé, per exemple, a Figueres en aquests moments hi ha una sèrie d'inversors amb edificis per crear hotels turístics. Bé, això ja és un signe, un indicatiu, no?, que cap on anem. Però després hi ha tot l'altre.
Però en qualsevol cas podem ser optimistes, no?
Jo sempre sóc optimista, jo crec que podem ser optimistes. Tenim una comarca geogràficament molt ben situada, amb moltes potencialitats, ho hem dit, ho diguem. Per tant, hem de ser optimistes i crec que ens albira un futur prometedor.
Bé, Josep Maria ha apuntat una realitat geogràfica i una d'aquestes realitats és la frontera. Però ara ens trobem, almenys en el moment de realitzar aquest programa, que hi ha 3 passos fronterers a l'Alt Empordà, que teòricament se'n diuen secundaris, però que són molt, molt importants, com pot ser doncs, la carretera de Tapis-Costoja, el Coll de Banyols, el Coll de la Manrella, que França, unilateralment i sense masses preavisos, per no dir cap preavís, va tancar de sobte, teòricament fins a finals d'abril, però això ha perjudicat indubtablement, no només a un costat de la frontera, el nostre possiblement més perjudicat que l'altre, però també. Què suposa això? Vull dir, França pot decidir si, malgrat els preuats, espai Schengen i totes aquestes coses, però en canvi 3 passos fronterers estan tancats.
Sí, efectivament, i això és notícia d'aquest cap de setmana. Diumenge ens trobarem doncs, ciutadans i representants electes de 2 bandes del Pirineu al pont de Riumajor, a Costoja. I bé, és evident que aquests blocs de formigó estan contradient la voluntat del Tractat de Schengen. Està claríssim, sobretot aquí al pont de Riumajor i a Banyuls. Potser el lloc de Manrella, el Coll de la Manrella, és un camí i el trànsit era molt més limitat o molt més acotat. Però està claríssim que en aquests 2 llocs, i molt especialment el de Costoja, vull dir, perjudica i perjudica en 2 bandes. Perjudica petits empresaris, petits negocis, perquè hi havia doncs, des de Fuster o l'empista de Sant Llorenç de Cerdans que anava a Massanet i viceversa, i relacions humanes, sobretot, relacions humanes de famílies que tenen doncs, les seves parents, els seus avis, d'una banda a l'altra, i ara han de fer doncs, 80 quilòmetres a la inversa. Una carretera que es va poder construir als anys 90, que ajuntava aquest petit territori de Maçanet de Cabrenys, d'Agullana, amb Costoja i Sant Llorenç de Cerdans, bàsicament, i que, bueno, des del mitjans gener, el 14 de gener, doncs, està tallat amb uns blocs de formigó. El mateix passa al Coll de Banyuls, una llarga reivindicació, i bé, és el mateix, i en fi, estem indignats a les dues bandes de la frontera, i per això s'ha fet un manifest, que es llegirà el diumenge i que han aprovat diferents institucions.
Un altre sector que ho està passant prou malament és el sector cultural. Un sector cultural sempre que ha tingut la sensibilitat del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, que de diferents formes doncs, sempre ha donat suport, per exemple, amb la línia d'ajuts a projectes culturals, on hi posen una quantitat de diners prou important i rellevant. Què ens en pots dir, Josep Maria, d'aquesta aposta cultural en aquest moment d'emergència i on s'intenta salvar la cultura i on es defensa que la cultura és segura?
Efectivament, vull dir, jo que provinc, o que provinc, o que tinc una especial sensibilitat o extraordinària sensibilitat en el món cultural, va ser una de les accions que vam iniciar ja a l'inici del mandat, el 19, el 20, ara es continuarem el 21. Com que nosaltres, per qüestions doncs, d'estructura, no tenim masses competències en àmbit de cultura, per poder donar aquestes ajudes, subvencions o el que sigui, hem de partir dels romanents que tenim del pressupost. Afortunadament es tanca bé, hi ha romanents, i doncs hem destinat 20.000 euros el primer any, 30.000 el segon, i ara veurem aquest tercer si podem incrementar les xifres, doncs ajudar entitats, projectes culturals, que van doncs, des de temes de cultura popular fins a un documental històric, edició de llibres, en fi, diferents noves coses relacionades amb noves tecnologies, vull dir, diferents projectes que segueixen doncs, un concurs, els barems corresponents i els ajudem. És una cosa petita, segurament és petita, mai en farem prou, però bé, és una aposta pel món de la cultura i per la sensibilitat que tenim.
Bé, en Josep Maria ha tocat el tema més sensible que hi ha a totes les administracions, que són els diners. Diuen que això fins i tot és extrapolable a les persones. No? Diuen que l'òrgan més sensible d'un ésser humà és la cartera. Bé, com va el pressupost? D'on surt? Com es pot repartir? Ja sabem, i amb això estem d'acord amb en Josep Maria, que sempre són insuficients. Però com es mouen els números?
Sí, a veure, els números es mouen per les transferències que rebem de les diferents administracions. Els nostres 50 milions de pressupost doncs van extraordinari, amb inversions i tot això, van dirigits als serveis, a les diferents prestacions que tenim. Vull dir, aquest és el quid de la qüestió. Nosaltres no tenim uns ingressos per taxes, per impostos directes, que dius, bé, pots apujar una mica, puges un percentatge a l'IBI i saps que tens més ingressos. No, això nosaltres no tenim. Les úniques taxes que tenim és les de l'abocador i algunes molt menors de prestació de serveis d'aigua, els municipis que tenim transferits, etc. Vull dir, clar, això és la xocolata al llor, vull dir, res. L'important és això, les transferències, i llavors que a partir d'aquí s'han de gestionar molt i molt bé, s'han d'optimitzar els recursos i pots fer coses.
Una de les àrees, i de fet ja n'hem parlat al començament del programa, una de les àrees més sensibles són d'aquelles d'atenció a les persones, no? Suposem que de totes les àrees del Consell Comarcal, sens dubte, deu haver estat una de les més activades davant de l'urgència que ha sorgit, no, Josep Maria? Suposo que en aquest sentit, a part de repartir aquestes targes tan importants que s'ha fet en els moments inicials de la pandèmia, imagino que amb la crisi i el panorama econòmic que tenim per davant és una feina permanentment inacabada, no?
Sí, efectivament, mai arribaràs a tot. Va ser la partida de serveis socials es va incrementar, es va incrementar en 150.000 euros, hi ha hagut ajudes, altres ajuntaments que, com que també paguen una part d'aquests serveis, doncs també han donat més ajuda per poder atendre la gent. S'ha atès doncs, des de les emergències socials de menjar, de roba, d'habitatge, però després hi ha tota una altra part que hem estat cuidant i que en els darrers mesos s'ha incrementat, que és la d'atenció, suport psicològic a gent gran, tenir la gent gran controlada. Tenim un projecte que es diu Àncora a Roses i que s'està estenent a altres municipis de la Rodalia, que és una sèrie de punts, una botiga, una farmàcia, on són col·laboradors en quant a que saben que hi ha una persona gran que viu sola, que té dificultats, en el moment que passen dos o tres dies que no la veu o el que sigui, doncs s'avisen a Càritas, avisen a voluntaris, a Creu Roja, perquè doncs s'hi posin en contacte si no tenen d'aquests serveis de telealarma i totes aquestes coses. Vull dir, l'atenció a les persones, l'atenció a la gent jove, des de l'àrea de joventut, tutelar la gent jove, serveis d'atenció psicològica per gent que potser s'ha sentit sola, que no s'ha desorientada. Això és una feina allò amagada, que no es veu, que no surt a la premsa, als mitjans, que com a molt és una nota, un breu a la premsa comarcal, però que afecta persones. Potser un nombre no és, afortunadament no és extraordinari, però que afecta persones i que ens sensibilitza moltíssim.
Bé, jo voldria tornar un moment a l'aspecte cultural, però molt concret a l'aspecte cultural de la ciutat de Figueres, perquè Josep Maria Bernils també és regidor de l'Ajuntament de Figueres. La ciutat de Figueres, si les meves dades són correctes, en aquests moments, funcionant habitualment, només hi ha, per exemple, una única galeria d'art. L'aspecte cultural centrat a la ciutat de Figueres, deixem de banda el Museu Dalí i els altres museus, que també són prou importants, poder haurien de ser-ho més. Què ha passat perquè aquesta imatge cultural de la ciutat de Figueres doncs hagi baixat, almenys aparentment, insisteixo. Aquesta és la imatge exterior, si més no.
A veure, salvant el tema de la Covid, vull dir, fent un parèntesi amb aquest any, diguéssim, en els darrers 12 mesos, entenc que sí que potser hi ha hagut aspectes que han baixat, han disminuït, sobretot amb això que dius de galeries d'art, de fa 20 o 30 anys en què n'hi havia 4 o 5 i tenien una projecció important a tota la demarcació, ara s'ha quedat només amb una. El Museu Dalí, que és un cas a part, però que en aquests moments està funcionant molt bé, està funcionant en projecció, el que passa que ha quedat una mica doncs, aturada per la Covid, és el Museu de l'Empordà. Amb la nova direcció està apostant per unes exposicions temporals bastant interessants. S'ha posat en marxa ja des de l'anterior mandat municipal la casa Empordà, la sala d'exposicions de l'Escorxador, que està dins la casa Empordà, en l'antic Escorxador, que aquí també es fa una aposta doncs, cultural significativa. I la programació del teatre municipal amb la CATE porta unes quantes temporades a mal nivell. O sigui, la cultura a la ciutat és bastant viva a nivell intern, les presentacions de llibres, les conferències, les entitats han funcionat. El que passa que, bueno, potser la projecció ha quedat més... s'ha rebaixat o així, o amortiguada, perquè potser altres ciutats també estan fent molta feina en cultura. Penso a Olot, ja no parlem de Girona, penso a el Baix Empordà, per la Fugell, que està fent activitats importants, i potser ara hi ha més competència de la que podia haver-hi abans. Però culturalment Figueres ha fet una aposta des de fa uns anys significativa. La resposta a vegades no, del públic no és l'adient. Tenim ara també una aposta cultural significativa i important a Roses i a l'Escala. I bé, és un tema de futur i d'anar treballant i d'anar projectant.
Bé, doncs el nostre temps ha finalitzat. Abans de cloure, agrair a en Josep Maria Bernils Vozmediano, amb el Josep Maria Bernils, vicepresident del Consell Comarcal de l'Empordà, regidor de l'Ajuntament de Figueres, també el periodista. No sé com conviuen el Josep Maria Bernils periodista amb el Josep Maria Bernils polític. És fàcil la convivència, Josep Maria?
Conviuen perfectament, perquè jo sempre m'he considerat una persona al servei dels ciutadans en general, des de la premsa i des del món de la política. Jo no hi veig a hores d'ara cap contradicció, no he tingut cap contradicció, cap problema de consciència, ben al contrari. Jo això ho vaig dir-ho clarament als companys doncs, de grup, als partits on es fan l'estat, i bé, és un servei a la ciutat i a la comunitat des d'un altre àmbit.
Doncs volem agrair la teva amabilitat i desitjar-te molta sort en tots els àmbits de les teves actuacions. Gràcies per atendre'ns a la trucada i molta salut.
Gràcies, amics, companys i mestre. A reveure.
A reveure fins una altra. Víctor, avui haurem deixat la porta, eh?
El magisteri.
Recordin que és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Víctor, fins la propera setmana.
Fins la setmana entrant, segur.
Els ha parlat Lluís Arter, gràcies per la seva atenció. Tornem d'aquí 7 dies. Adéu-siau.